com ja fa uns anys, cada vegada que n'hi ha eleccions municipals, des de la ràdio fem una entrevista personal amb els candidats de cada un dels partits. Jo era la tercera vegada que ho feia i em trobava amb nous candidats que altres anys no havien estat amb nosaltres. Era el cas de Martí Victòria, de Ciutadans, el cas de Josep Maria Botella, de Convergència i Unió, i repetíem amb uns altres ja invitats que ja coneixia, com eren Juan Andrés Osorio, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, de Francesc Alemany, d'Esquerra Republicana, d'Òscar Berman, del Partit Popular, i de Valentí Agustí, del Partit Socialista de Catalunya. Per variar una mica el contingut de les entrevistes, recordo que altres anys havien fet portar, per exemple, cançons que havien influït a la seva vida. El que van fer és trobar-nos fora de la ràdio, pensant que d'aquesta forma estaríem més distesos i podríem parlar d'una forma més tranquil·la. Ells mateixos van escollir els llocs on es van trobar. Els llocs els anireu sentint durant les entrevistes i explicaran cada un d'ells el perquè d'aquests llocs que van escollir. A més, a part d'entrar en la seva vida personal, on van estudiar, on van néixer, la seva família, el treball, etc., també van, aquest any, incidir una mica més en qüestions de pensament social del nostre entorn, la qual cosa es va donar unes claus més interessants de les seves idees. Que d'això es tractava, simplement de saber com era la persona, més enllà de les seves qüestions més polítiques respecte al poble, de les seves idees en quant a Palafolls, centrant-nos especialment en les seves idees com a persones. Amb el Juan Andrés Osorio, el candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, també van quedar en el lloc que hi havia escollit. I el lloc que va escollir era el pati de l'antiga fusteria del seu pare, del barri de Santa Maria. Van arribar també una mica tard. Ell estava esperant a la porta, estava fumant, esperant-nos, i durant l'entrevista, que va ser en un lloc força agradable, ens va ploure una miqueta, però estava nerviós, o sigui que no es va passar res.
Estem a casa del meu pare, en el seu jardí, o a l'hort, com diem nosaltres, que està al mig de Santa Maria, que és molt curiós perquè tu agafes Google i mires entre el carrer Girona i Capdevila i veus de sobte un oasis verd. I és la sort de tindre aquest terreny al mig del barri Santa Maria. I estem aquí perquè quan me vau demanar on podíem fer-ho vaig pensar que un lloc maco és on he passat la meva infantesa. Perquè al darrere tenim la fusteria del meu pare i mentre treballàvem de dilluns a divendres i els dissabtes i els diumenges amb el meu oncle que ve al costat fèiem aquí l'arròs, jugàvem amb els nens, posàvem els aspersors, corríem, no hi havia totes aquestes cases, això era molt més salvatge. I penso que és un lloc maco per el que significa a la vida.
Si ara no estiguéssim a Palafolls, no poguéssim estar a Palafolls, quin lloc haguessis escollit per trobar-nos?
A mi m'agrada molt i m'ha agradat sempre el que tots els palafollens diem com la platja de Palafolls. M'agrada les nits de tormenta baixar fins a la platja i veure com els llamps estan sobre el mar o com plou assegut al cotxe fent una cigarreta i escoltant música. Jo estic molt enamorat de la terra de la meva mare, que em pot descansi, que és Galícia. Per mi és un... Hi ha gent que diu que és l'Eden. Jo tinc la sensació que sí. Per mi les vacances no són tant de viatjar, de fer turisme. Les vacances són per desconnectar. I un lloc on desconnecto molt bé és el Ferrol. La meva família viu encara a Fene, que és res, creuant un pont. Te trobes a Fene, que és on hi havia els antics astilleros. I és un lloc on encara puc caminar pel mig de la muntanya i el primer que noto és l'olor. Quan arribo l'olor és diferent. I això m'aporta molts de records. En una entrevista de fa uns anys te vaig posar un tango. I encara tinc la passió de poder anar a Buenos Aires i disfrutar d'una tangueria. I a més tinc bons amics allà. És a dir, és un viatge que d'allò que la meva companya em va dir escollés bàsicament un lloc on anar de vacances si poguéssim algun dia. I vaig dir, Buenos Aires.
Portes ulleres, portes una arracada, portes un jersei gris, uns texans, unes unes sabatilles. Qui et compta la roba?
La roba? És una cosa que els uns companys es riuen. Normalment la roba me la compro jo i moltes vegades no la compro. M'agrada, no tinc cap problema en portar roba de segona mà o que em donin. Els últims texans que tinc, magnífics Levis, són de la deixalleria. Algú se li van quedar grossos o petits i me van trucar un amic, me diu, mira, que estic a la deixalleria i uns texans i me'ls donen els vols. No tinc cap problema. El tema de roba sí m'agrada vestir d'uns determinats colors, però penso que l'estètica del dia a dia és diferent. És a dir, jo, per exemple, em vesteixo de guapo, com dic sempre, quan tinc una actuació amb el grup musical.
Estàs casat, vius en parella?
Visc en parella. Uh-huh. Visc amb la meva parella i els seus tres fills. Hi ha una dita francesa que diu que en aquest camí te'n trobaràs Déu. Jo crec que amb aquesta he trobat la decena, directament. Perquè és una persona que em dona tranquil·litat, em dona pau i em fa realment ser feliç. També és la persona que em fa centrar-me en moltes ocasions.
Fills, tu no tens o si tens?
No en tinc. La meva companya en té tres, però per mi són els meus fills. Me'ls estimo. En el món modern que vivim, el de la sang, això és l'edat mitjana. La petita té 6 anys ara i jo porto 5 anys amb la mare, és a dir, gairebé l'he criat jo i el nen està encantadíssim amb mi. És més difícil l'adolescent, això sí. La de 15 anys és més fotuda, però l'adolescència és una malaltia que es cura amb el temps. Vaig néixer a Marsella, soc fill d'emigrants. El meu pare va arribar a Blanes amb 11 anys o una cosa així i als 16-17 va marxar cap a Marsella i la meva mare va marxar amb 17 anys des del Ferrol cap a Marsella, tots dos a treballar, les onades d'espanyols que anaven d'immigrants, i es van conèixer allà, el meu germà i jo vam néixer allà, i es van viure allà gairebé fins als 30 anys. I això és una cosa que sempre he marcat, que he tingut la sort de tindre uns pares moderns per al país on vivíem. De nen sempre faig l'acudit, de nen me demanaven què volia ser i sempre deia tres coses. Una, sacerdot, vaig descobrir els pecats de la carn i vaig dir no. Militar, vaig haver de complir el servei militar i vaig pensar que no hi havia res més ridícul que uns homes grans jugant als Hypermans i als Madelmans. I la tercera opció és la que vaig realitzar, és a dir, volia estudiar dret i vaig estudiar dret. Però acabant la carrera de dret, vaig descobrir, jo sempre havia participat en activitats a Palafolls, des de la ràdio, que havia estat a muntar concerts, i per aquella època no existia la carrera d'educació social. I una amica em va dir, mira, busca enginy i l'únic requisit és ser llicenciat. I m'hi vaig dedicar durant molts anys i m'hi dedico, de fet tinc l'excedència a la feina d'educador social, per la qual cosa sempre dic que soc advocat d'educador social de formació. Vaig arribar aquí amb gairebé 4 anys i vaig estudiar en una escola que ja no existeix a Malgrat de Mar, que es diu Nostra Senyora Fuencisla. I jo i era un bon estudiant, fins que vaig arribar a batxillerat, sí. Quan vaig arribar a batxillerat em vaig trobar que l'escola que tant estimo, que és on anava de petit, tenia un gran problema. Estàvem en una època de transició. Jo sempre dic que quan li explico als nanos joves que conec que jo he nascut en una dictadura, es queden com, ets una mica vell, no fa tant. I vaig arribar a batxillerat i de ser dels tres primers de classe vaig tenir el problema que a Palafolls no hi havia institut, llavors havia d'anar al més proper, o era Blanes o Malgrat. Vaig anar al de Malgrat, que per aquella època tampoc era públic, que era concertat, que era les monges, i em vaig trobar que jo mai havia parlat en el meu nucli familiar, ni aquí, ni en lloc català, i molt menys l'escrivia bé. Llavors em vaig trobar que totes les assignatures eren en català, i em va suposar que de 10 assignatures en vaig aprovar dues. Tinc excedència del centre obert de la Plantera, a Blanes. Treballo amb nanos en situació de risc i allà el que es fa és l'observació dels menors per veure la situació per la qual estan derivats, els serveis socials, fer un seguiment, un acompanyament, donar les eines moltes vegades perquè ells mateixos puguin sortir endavant. D'advocat he tingut un bufet aquí a Palafolls. El que passa és que el problema que em vaig adonar és que per poder treballar d'advocat has de tindre quartos. I ser de classe treballadora no et permet tindre quartos. i és bastant fotut mantindre quotes de col·legi d'advocats, mantindre tota la infraestructura que et cal com a advocat. Amb un oci, el hobby, llegeixo moltíssim. M'agrada llegir molt. Jo crec que llegeixo tot el que acabo a les meves mans. Tot. Tinc llibres des de física quàntica, a filosofia, a poesia i la música. La música és la meva passió. Tinc un grup de música fa moltíssims anys i m'agrada molt. És a dir, composar, escoltar música, treure lletres, escriure. M'agrada molt escriure. A més, és una cosa molt curiosa perquè m'agrada escriure poesia. M'agrada molt el senderisme. No tinc tant de temps com m'agradaria perquè al final de la setmana amb tres criatures, la feina, la meva companya que també fa un porró d'hores, arribem i el que volem és estar sols, asseguts i tranquils, però caminar m'agrada molt. Internet l'utilitzo molt per fer el que m'agrada, el cursari. O el pirata, com vulguin dir-li, me descarrego moltíssimes coses, des de música, llibres. No sóc gens aficionat a les redes socials. Les vaig servir per feina, bàsicament. Tant Twitter com Facebook no estic mirant-m'ho. I internet és bàsicament pel final del dia seure davant de l'ordinador i poder veure una d'aquestes sèries que la meva companya no vol veure amb mi. I poder contactar de vegades amb persones que tinc perdudes. Jo crec que la cultura ha de ser lliure. Em sembla molt engany. Jo tinc temes registrats i poemes registrats a les societats generals d'autors. Porto 20 anys fent música i he registrat els temes i encara els vaig registrant. Però penso que això s'ha tornat en una màfia. El no poder accedir... A mi m'agrada molt l'esperit en el que, per exemple, van iniciar-se els ateneus i els liceus. Ensenyar a llegir a la gent perquè no podies accedir a un llibre. La cultura ha de ser oberta i lliure. I ràdio escolto moltíssim. De fet, el cotxe no és per fer la pilota, porto sempre a Ràdio Palafolls. És l'emissora que està a l'1 i és la que no es pot tocar. I quan surto de Palafolls tinc una altra emissora que m'encanta escoltar, que és Rock FM. Una emissora que a mi m'encantava de nits era la cadena SER. L'Hablar por Hablar i tot això. És clar, la nit té un altre encant per escoltar la ràdio. Tenim dues televisions, però una està ubicada en una habitació que és on van posar totes les joguines dels nens i és exclusivament pels nens, perquè puguin veure la tele a marcades hores del dia. I una altra a l'habitació. No hi ha un lloc més. És una cosa que la meva companya i jo teníem molt clar. No obrem ni al menjador, ni a la cuina, ni enlloc. La televisió s'ha de mirar de manera mesurada i no ens agrada a l'hora de dinar has de poder seure't amb els nens i que tal t'ha anat el dia i, o amb la teva companya i poder decidir. I la televisió està a l'habitació i de fet fem sempre la broma. Pugem, entrem al llit, l'encén i diu que programem mitja hora. I últimament diem, mai la veiem parar-se. M'agraden molt les sèries policiaques. De fet, Mentes Criminales és una sèrie que m'encanta. Però per tota la vessant psicològica que té i tot això. I de fet sóc com la meitat d'aquest país, estic enganxat a Juego de Tronos, m'agrada molt. Bàsicament miro sèries, però sobretot me les descarrego. M'agrada menjar, però tinc un problema amb l'estómac. He sigut dels nervis...
Jo sóc bastant casero, és a dir...
I llavors ja fa anys, treballant al centre, em van detectar per contenir-me els nervis.
La teva casa és com a tot un hernia d'estómac.
El lloc on després està tot el dia fora, pots arribar i ser tu mateix...
Però de fet sóc de coses senzilles. Moltes vegades el meu sopar consisteix en un parell de gots de vi, formatge i una mica de pa i olives. No en cal més.
M'agrada la bona cuina, que ningú pot negar. Però el dia a dia sóc bastant simple. Me van ensenyar de petit a menjar-m'ho tot. I si no t'ho menjaves al migdia et tocava a la tarda i si no a la nit. El que cuina a casa sóc jo. De fet, la meva família em va apuntar a Masterchef. I em vaig presentar, i això és una cosa que molta gent no sabrà, vaig arribar fins abans de la presencial. Els refrescos no en bec. Sóc d'aigua o de vi. El blanc m'agrada molt a l'estiu fresquet. Però normalment és més el negre el que m'agrada. La meva companya sap més de cotxes que jo. A casa són bastant els rols invertits. A mi m'agrada cuinar, m'agraden més certes coses de casa. El que no faig, si ho reconec, és planxar. Ni a la meva companya ni ens agrada i és una batalla.
cadascú té una funció. Dels gats s'encarrega el nen perquè és el primer a aixecar-se. Tenim una sèrie de rutines. El nen és el primer que s'aixeca tot el dia a les 7 del matí. Jo no entenc, jo de nen m'agradava dormir. Ell s'aixeca i s'encarrega de posar de menjar el gat, de treure les caques, de fer l'esmorzar per la meva companya que ha marxat a treballar, de fer l'esmorzar per la petita i per mi, perquè la gran ha marxat a l'institut. I del gos s'encarrega la gran, quan se'n recorda.
I seguint la conversa, li preguntaven si a casa seva havien posat algun problema amb la seva família, si ell posaria algun problema amb els seus fills o filles per casar-se, i ens deia tot això.
Mai, el meu pare sempre ha dit que hem d'escollir i ens hem d'equivocar o no encertar. Un cop potser ho he deixat, m'ha dit, no volia dir-te res, però hi havia això i això, i jo només haig de donar-li la raó. És a dir, mai s'han fotut, mai. És una llibertat que, com te deia, tinc la sort que tant el meu pare com la mare, que en pau descansi, eren educats en una mentalitat francesa. Jo m'he equivocat moltíssimes vegades aquesta vida. I m'he caigut i ho he passat malament. Jo he plorat com a Maria Magdalena per un amor, però jo penso que tothom s'ha d'equivocar. Una altra cosa és si quan t'estàs veient que et caus, algú et vol donar la mà, l'agafes o no l'agafes. Jo sempre els intentaré aconsellar. Els adolescents tenen una estranya pressa en fer el que fèiem abans, en 18 anys. És a dir, corren massa. Tinc família de dos colors. Tinc família musulmana, tinc família negra, tinc família siciliana. És a dir, jo a casa meva són supertolerants. Jo no em fotré mai amb qui es vol, com si es volen casar amb una altra persona del mateix sexe. Les dones són lliures de decidir el que volen fer amb el seu cos. És una cosa que sempre he tingut molt clara. És a dir, jo sóc partidari de totes aquestes... L'avort ha de ser lliure i gratuït. El meu millor amic, jo tinc clar, és el meu pare. El meu germà és una persona que sé que donaria la vida per mi. Tinc un amic que som amics des de 8è de GB, al qual quan ell li ha colgut una trucada ha bastat perquè jo n'és i si a mi em cal una trucada ha bastat perquè em ve. Tinc un bon amic que vam compartir grup durant 15 anys, que per circumstàncies vitals està a Mataró, però és un amic amb el que sé que puc comptar. Lo de tindre molts amics me sembla que és fictici. No me solen agradar les fotos, m'agraden més de la quan era petit. Però de les últimes que m'han fet és una que m'ha fet una bona amiga, l'Esther, que és fotògrafa professional, i vam encarregar el book de presentació del grup. I em va fer una en el qual realment va poder treure de tot l'ullet que sóc alguna cosa maca. I és la que tinc, m'assembla, el perfil de Twitter. Una de les últimes fotos que més m'agrada és vaig tindre el privilegi i l'honor de poder casar el meu pare. El meu pare porta amb la seva companya 23 anys i és una foto en la qual sortim els germans. Estic molt content d'una foto que tinc amb l'Alberto Garzona, cap d'Esquerra Unida i candidat a la presidència. I l'altre amb el meu estimat amic Facu Díaz, el polèmic humorista. Aquesta foto no té preu. De fet, el Gat Nou l'he batejat Facu.
I ara amb el Juan Andrés Osorio començaven a parlar de temes ja més d'opinió profunda, temes més candents. Parlaven de la religió, de l'ensenyament, del català, de la independència, causes socials, el planeta, etc.
Jo sóc creient. És una cosa molt curiosa perquè després de tindre una denúncia per cremar esglésies, sóc creient. Sóc creient i, de fet, tinc diversos cursos de la Universitat de Girona, de la Setmana Interreligiosa, especialitzat en l'islam, i suposo que una cosa que sobtarà molt la gent, una de les meves col·leccions preferides és col·leccionar bíblies. I un dels meus llibres preferits de llegir és el llibre de Job. No aniré a missa, però jo penso que la religió és una cosa personal. Jo per resar o per parlar amb Déu puc fer amb la intimitat.
I en cas que posessin, per exemple, una mezquita a Palafolls, una sinagoga, tu quina opinió tindries?
Per mi perfecte. De fet, haig de dir que m'han vingut gent musulmana a demanar-me que havien de fer els esosurat. Tinc familiars musulmans i tinc familiars jueus. I tinc familiars que són, em sembla que, mormons.
Què penses que és millor, l'escola pública o l'escola privada?
La pública. La pública. Jo penso que amb el temps les concertades haurien de desaparèixer. No hem d'invertir diners públics en pagar una cosa privada. Ho he fet sempre en públic. I superorgullós. I, de fet, dels millors professors que he tingut i que més m'han fet pensar, perquè penso que aquesta és una virtut que ha de tindre un professor. Fer-te pensar.
han estat d'escoles públiques. Jo penso que han canviat moltes coses. La primera, els valors. Jo no, ho sento, puc sonar carca, però per mi un professor ha de tindre una posició, entre cometes, de superioritat. És qui t'ha de guiar i t'ha d'ensenyar. Ara l'escola s'ha tornat de tu a tu, amb els problemes que això comporta i que per desgràcia veiem. També penso que el canvi aquest de sortir tan aviat de l'escola per anar a l'institut no és gens positiu. Jo penso que hauríem de parlar 3 o 4 idiomes. És que enriqueix. I lògicament la llengua primordial és el català. No deixant de banda el castellà, perquè és la llengua de l'Estat, però, per exemple, hauríem de fer tot el tema de potenciar una tercera llengua. Fem anglès, fem francès, fem xinès. Hem de pensar en el futur dels nostres nens. O està millor preparat una persona amb tot el meu respecte que estudia a Madrid i tota la seva vida fa una llengua. Qui és més ric? Nosaltres que en tenim 2 o ell que en té 1? Això algú vol treure per fer alarmar, com que aquí hi ha una persecució d'una o de l'altra, i jo penso que no. Jo em considero republicà i federalista. I ja últimament tinc la sensació de que perquè la resta de l'Estat espanyol ho entengui, potser hem de marxar i ensenyar-los que es pot ser. La desunió et fa dèbil, la unió et fa molt més fort. Però cada cop me n'adono més que costa, perquè sé que hi ha comunitats que sí ho volen. El problema és que portem 40 anys de dictadura, uns quants de transició, i sempre dic que la transició es passa del punt A al C i ens hem quedat eternament al B. I això és el que impedeix arribar a un model millor. Intento ajudar les persones. Jo penso que has de tractar les persones com t'agradaria que et tractessin. Fa poc em van regalar 5 caixes de sabates de dona. Vaig agafar el telèfon i vaig trucar a tothom que coneixia si volia sabates noves. La meva companya en el seu supermercat més d'una vegada, quan havia estat al forn de pa, caixes senceres de pa del mateix dia llançades, que eren pa congelat perquè s'havia trencat. Doncs automàticament agafo el telèfon i truco a la gent que conec, o vaig a veure'ls o els hi porto. Jo penso que anem malament, anem molt, molt, molt malament. Jo soc de la teoria que hem de retornar a vells costums. A lo millor els nostres avis no vivien tan còmodament, però vivien més. I vivien amb una qualitat de vida que a lo millor no era tan còmoda, però les coses bones les hem de mantindre.
Jo a punt d'acabar l'entrevista, com a tots els altres candidats, els hi vaig dir una sèrie de dades perquè em diguessin si recordaven on estaven aquells dies i començaven per el 20 de novembre de 1975, quan va morir el general Franco.
Ho recordo perquè era petitó i jo mirava la televisió i a tothom allà com apenado i tristes. I els meus pares diuen que no saben si perquè veure plorar tothom vaig començar a plorar. Ja penso, eren si realment era indiferent, però suposo que veure tothom plorar te marcava i sent petitó. Un dia alegre, però a la vegada al principi d'una altra batalla.
El 23 de febrer de 1981, l'entrada del coronel Tejero al Congrés.
No em vaig assabentar, em van castigar aquella nit. Devia fer alguna malifeta i els meus pares van decidir que després de sopar a dormir. I a més me'n recordaré perquè feien Dallas. I jo tenia tota la il·lusió del món de quedar-me a veure el capítol de Dallas. I al matí m'aixeco i no hi havia escola, no hi havia res, i els meus pares m'ho van explicar el que havia passat.
L'11 de setembre de 2001, quan a l'atemptat de les Torres Bessones...
Me'n recordo perfectament, perquè crec recordar que estava fent un tallat a la feina i ho vaig veure, dir que va semblar super... impactant, horrible. Però de totes maneres, critico molt el fet de que... El terrorisme nosaltres l'hem viscut molts anys i no s'ha donat la mateixa importància que quan toquen els poderosos.
A l'11 de setembre de 2014, l'última diada...
El passat 11 de setembre crec que estava aquí, perquè vam fer l'aixecament de la senyera a l'Ajuntament. El castell que pugem estava aquí.
El 9 de novembre de 2014, quan es van fer les votacions a Catalunya...
Estava votant tot el poble de poder decidir i votar.
I el 31 de desembre... I el 31 de desembre de 2014, és a dir, l'últim cap d'any.
Estava a casa dels oncles de la meva companya, es fixen allà.
I la meva última pregunta era saber quin superpoder voldria tenir per poder complir una mica totes aquestes idees que hi té.
La invisibilitat. És un poder que m'agrada. A més, la pel·lícula en blanc i negre de l'home invisible, la primera, és brutal.
El que passa és que també el sabent al final és dura. Però bueno, és un superpoder que estaria bé.
Com a totes les entrevistes, sempre hi ha preguntes que no s'han fet i preguntes que l'entrevistat vol respondre. I aquí jo li donava l'oportunitat de fer-ho.
Jo penso que la principal pregunta que un s'ha de fer en aquesta vida és si un és feliç. Pots tindre més diners, menys diners, més salut, menys salut, però el principal és saber si un és feliç. I jo crec que sóc feliç.